Balls de lletres. Bocins de literatura domèstica. Un espai on el Rubén, el Joan i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poeteses i poetes propers i llunyans.
Hola, molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit. Depèn de quan escolteu aquest petit espai de poesia en el qual amunteguem paraules amb més o menys gràcia que han escrit altres perquè la vostra ment sigui una miqueta més fluida en aquest món tan difícil que ens ha tocat de viure.
Hola, bona tarda, Joan. Bona tarda, Rubén.
Bona tarda a totes i a tots.
Bona tarda, Joanjo.
Hola, bona tarda.
Així és que ja hi som totes. Podem començar a escoltar el Joan.
Ja hi som tots, totes. I endavant amb les paraules. Un poema en prosa, per dir-ho d'alguna manera, que es diu Ment. Correu a obrir, que truquen. Ah, que no hi ha ningú. Segurament ha estat el gat del veí, que és un foteta. Gat havia de ser. Correu a obrir, que truquen, i la porta està tancada. Però vés en compte, no la trenquessis pas, que encara ens fa servei. Ens aïlla de l'exterior i fa que la casa sembli una casa. Una casa que fins i tot té sostre. Sí, sí, ja sé que no en podem fer gaire cas. Que ben bé podria ser que fos un miratge, com les finestres del menjador, que ahir estaven obertes. I tots sabem, perquè ho sabem, que no es poden obrir, no? I encara és menys possible que s'obrin soles, ho sé, ho sé. Però juro que ahir les vaig veure obertes. I escolta'm bé, més enllà dels vidres greixosos no hi havia el carrer, no, sinó un camp verd i un cel blavíssim i un núvol sagnant escombrat pel vent i uns arbres que s'esfilagarçaven en una clenxa de fulles daurades que s'anaven fonent en l'espai. I hi havia una lluna prenyada i un ocell que se n'hi anava. Però, és clar, tot era un miratge, una il·lusió, no? Corre a obrir, cony, que ens esbotzaran la porta amb aquests cops. De debò que no hi ha ningú? Podria ser que fos el vent, però avui no en fa de vent. De fet, no en fa mai, i ja és ben estrany. De totes maneres, tanca bé els porticons de les golfes, que l'aire ens pot dur lladres i ens robarien. Tant més que no faci vent. Els lladres poden venir igual, tot i que només ens puguin robar les nostres ments, car per no tenir no tenim ni casa. Només la pell resseca, enganxada als ossos i a les poques vísceres que ens queden. Vet aquí què ens podrien robar, els lladres. Les vísceres! Corre, tanca de pressa la porta que no pugui entrar ningú i obre l'armari, que hi desarem allò que quedi del nostre interior. Tampoc no tenim armari. És veritat, ahir ens el vam menjar per esmorzar. Bé, jo no ho recordo pas, però si tu ho dius, serà veritat. No, no obris les finestres. Si volen entrar, que es fotin. Ah, de finestres tampoc no en tenim. És igual, som capaços de travessar les parets. Corre, guarda-les, les parets, de pressa. Ens volen robar les vísceres, la pell, els ossos, i és tot el que tenim. Truquen. Qui pot ser? Segurament el malparit del gat del veí. Algun dia el mataré i me'l menjaré cru i no te'n donaré ni les engrunes. I si me'n demanes, en mataré també i et guardaré esbocinadet a la nevera per poder-te encruspir més endavant. Sé que em creus, perquè em veus els ulls ensangonats de ràbia que creix en l'armassot de la fam, no? Vés a obrir, cony, que no ho sents, que truquen. T'estàs tornant sord, o sorda, que ja no sé ben bé què ets, amb tant de cos com ja et manca. Si no fos aquesta gana rabiosa... Per cert, aquest matí he trobat al terra aquest grapat de budells, que potser són els teus. No? Ah, que no tenim terra, dius. Devem surar en el buit, doncs. Tampoc. En el no-res, esclar, que no és ben bé el mateix. D'acord, però els budells són o no són teus? Ja has anat a obrir? I qui hi havia? Ningú, com sempre, clar. Mai no hi ha ningú. Probablement era el gat del veí. Però ara que hi penso no pot ser, ahir me'l vaig menjar. Tenia el fetge fotut, però era ben bo, cru. I vols deixar estar les finestres? Sobretot les del menjador, que són màgiques i s'obren soles, i al seu través no es veu al carrer, sinó coses estranyes. Però no tenim finestres. Això és collonut. Ens morirem, perquè ens morirem, segur, sense haver tingut mai cap finestra. Em sents? No tindrem mai cap finestra per obrir, per fugir. Però ahir no vaig saltar fora perquè no m'ho creia que existís. De fet, no va existir. Tot fou una il·lusió, però... I si no ho hagués estat? I si l'herba i el cel haguessin estat reals? Hauré de viure amb el dubte arrapat al cuir de la meva pell com un coàgul en les meves vísceres sagnoses. Han trucat a la porta, però no dona import. Serà un altre miratge?
Aquest text teu, Joan, evoca unes pintures d'un pintor espanyol de no sé si fa 2 segles o 3, aquell que feia aquelles persones tan primes com a cadavèriques. Mm-hmm. Goya, no?
No.
Ai, la història de l'Art Deco, que lluny que queda. Però és molt xulo, és molt potent, és molt potent.
És la ment.
És la ment. La ment té capacitat per fer coses meravelloses. Continuant el fil d'aquest programa, llegiré un bocinet del llibre Magokoro, que és la carta que escriu el pare de Haru a la seva filla. Haru va ser una novel·la de la Flàvia Company que va tenir força èxit tant per les qüestions espirituals que esgrimia com per l'estil literari. I va voler fer-ne com una segona, una continuació o un annex escrivint aquesta carta. I llegiré un bocinet d'aquesta carta. Una de les meves grans errades, Haru, diu el seu pare a aquesta xica, ha estat la falta d'humor. No es pot viure amb gent com jo, perquè ens costa permetre que tregui el cap l'autèntica naturalesa humana. Sense burlar-nos de res, hem de ser capaços de riure de tot. Riure és la més alta forma de la compassió, filla. Són sinònims. Aquesta és potser la certesa més dolorosa que he descobert. Massa tard. Em pensava que la gravetat era part del sentit comú. No tenen res a veure. El sentit comú és respirar i deixar que tot el que no ets tu també respiri. Es tarda tant de temps a saber que tot és veritat, Haru, i una mica més de temps a saber que cap veritat no pot ser expressada, just perquè no es pot dir tot al mateix temps. La qüestió és que, a pesar que tot és veritat, existeix la mentida. I en què consisteix la mentida, Haru? La mentida consisteix a no fer coincidir el teu pensament amb les teves paraules i els teus actes. La veritat és la coincidència d'aquests 3 elements. Just per això n'hi ha tantes, tan diverses i tan contradictòries. Cadascú ha de respectar, dir i fer la seva. Això és el camí. S'ha posat a ploure amb una força inusitada. Els llampecs dibuixen autèntics mapes de rutes al cel gris i els trons responen inundant-ho tot. És difícil, és impossible saber d'on provenen.
Quins viatges a la ment. Bueno, jo vaig a tornar a la Terra, que normalment sóc al contrari, doncs mira, em tocarà ser terrestre. I vaig a fer aquests programes una mica tornada a la pàtria, a la petita pàtria, que al final és la més pàtria de totes, és a dir, que és aquell territori o aquell paisatge que està al teu voltant. I aquella moradi del lloc on vens. I en el meu cas, que soy això que diuen una flor d'altre mundo, que ja deia aquella pel·lícula, doncs torno a les terres de valencianes de les riberes del Xúquer. En aquest cas agafaré gent d'allà, que tampoc està tan lluny, la veritat, però bueno, en aquest cas de la Marina, Jaume Pérez Montaner, i diu l'arrel que t'habita. Agafo també perquè al final és arrel. Tornes al lleopard que t'allibera. Desitges i afany i creus i vius. Toques la pluja, el blat, l'arrel dels ametllers. Veus l'ull foll del crepuscle, el teu lader que esquinça. La vella pell de l'alba i gira el món amb tu, tot nu, sota les pedres. Vens dels morts i tornes a la vida i rius i cantes i eres lliure.
Ets del sud, tan vital.
És molt xulo aquest
molt
poema,
xulo,
eh?
Molt.
I té un final molt bonic i molt àlgid.
Sí, sí, no?
És una mica un cant a la vida, però sense caure en pastelons ni pastelets. Molt bé.
I dius, i té l'arrel diferent.
Sí. Mira, jo ara, doncs, per continuar amb la vena així una miqueta avui més bèstia, rescatat de les prestatgeries, allò que vas mirant.
Avui seré jo el fi.
Un llibre d'un francès que es diu Michel Houellebecq, que és molt conegut, perquè a més ara ha estat a Barcelona no fa massa, em sembla, o per aquí, presentant un últim llibre. I és un recull de llibres de poesia seva, està traduït del francès al castellà, per tant, llegirem en castellà. I, home, sí, el Chiguià és una miqueta estrany només de veure'l, però és que, de fet, o la seva vida va ser molt complicada, o se l'ha complicat...
O li va passar alguna
cosa. O se l'ha complicat després, però
això,
bueno...
Això ho fem molt.
Però bueno... Comencem amb un que es diu Sin reconciliarse. Mi padre era un imbécil bárbaro y solitario. Ebrio de decepción, solo ante el televisor, rumiaba unos planes frágiles y muy raros. Su mayor alegría era verlos fracasar. Me trató siempre como a una rata a la que perseguir. La mera idea de un hijo, creo, le asqueaba. No soportaba pensar que le aventajase un día. Solo por seguir vivo cuando él reventara. Se murió en abril, gimiente y perplejo. Su mirada delataba una cólera infinita. Cada tres minutos insultaba a mi madre, criticaba a la primavera, hacía bromas procaces. Al final, justo antes de acabar su agonía, una calma breve recorrió su pecho. Sonrió al decir: «Estoy nadando en orines». Y después... se apagó con un ligero estertor.
Vale.
Com ho continuem, això? Realment és un personatge excèntric i sinistre.
Si la seva relació amb el seu pare realment era aquesta, que no ho he llegit a la seva biografia, però podria ser, realment ja parteix d'una bona base per ser raro.
Et pots tallar les venes o fer-te poeta.
Exacte, i aquest me sembla que ha triat el camí de la provocació. De fet, és molt provocador i fa comentaris molt provocadors que aixequen les ires de sectors determinats de la societat. I llavors no saps fins a quin punt en aquests personatges és veritat o és també una part de personatge, perquè...
Bueno, ser personatge és fer poesia.
Potser sí, no sé.
Al final.
De fet, també, ara que fas aquest comentari, penso que hi ha països a Europa, es veu, on encara es pot fer provocació i es pot fer ironia, sarcasme. Hi ha països on ja ha estat prohibit això.
Diuen que sí, no?
Sí, sí, sí.
Com deia aquell, com era allò, nord enllà...
Nord enllà.
Alguna cosa hi deu quedar. Però diria que és una tendència que aquest de l'obertura, diguéssim, a poder dir el que sigui... que almenys a l'Europa que està venint s'està començant a perdre bastant per tot arreu, eh?
Doncs que ens salvi l'art, que ens salvi l'art, ni que alguns cantants i d'altres rapsodes ja no han estat salvats, però aferrem-nos-hi. Així ho han fet altres països que han tingut èpoques de molta eclosió i de molt de persecució, que s'han aferrat a la cultura, malgrat ser la més menys tinguda, i quan hi ha misèria és la que primer deixem de banda, però que també és la que salva l'ànima de les persones.
De fet, totes les societats... així en general, organitzades com sigui, en forma d'estats, en forma de regions, és igual, passen per períodes creatius, que són els d'obertura, els de, en què es permeten totes les idees, de les quals unes sobreviuran i les altres no, i quan aquesta societat entra en crisi, crisi real, no crisi econòmica, crisi moral, crisi també econòmica, una de les primeres coses que es fa és eliminar la creativitat i fer una mena de continuisme de la cultura oficial o oficialista, que acostuma a ser repetir els mateixos esquemes durant el temps que convingui, fins que això s'acaba amb la crisi definitiva i torna un altre procés creatiu. Europa, ara parlant d'Europa en general, dona la sensació que ha entrat una mica en aquest declivi, i hi ha regions d'Europa que hi han entrat més ràpid que d'altres. Llavors, clar, l'Estat que ens hostatja, diguéssim que la creativitat l'estan ara frenant de tal manera que ha entrat, en certa manera, en aquesta cosa. Hi ha una cultura oficial, que és repetir els mateixos esquemes de fa dècades, i no sortim d'aquí. nosaltres estem aquí per trencar-la, per rescatar autors de les prestatgeries i provocar una miqueta, com a mínim, reaccions.
Que no s'apagui la dissidència ni la resistència en moments així. De fet, anava a llegir un poema preciós del company Joan Josep Miracle, que es diu Octubre, que el trobo preciós, i com que parlem de... Ui, com que ha regut llibre, m'ha donat força la resistència. Com que parlàvem de resistència i dissidència, se m'ha ocorregut que no, que llegiré un poema de les Hamriyat, de Bounouaz. Bounouaz és un poeta àrab de quin segle? De fa molts i molts segles, del segle 8, del segle 8-9 abans de Crist. Imagineu-vos quina modernitat, que en aquest recull, que es diu Hamriyat, són poemes que es feien al vi, poemes bàquics. El Mediterrani, de fet, com a bressol cultural, anys abans de que ens poséssim etiquetes i ens segreguéssim els uns als altres i volguéssim tots ser diferents de l'altre i separants, compartia un bressol cultural comú, no? I la poesia bàquica ja a Grècia, ja a Roma existia, i també existia en el món àrab, quan la religió, com ara fa la política, no amordaçava les persones. I parlant de resistència, dissidència i de ser provocador incorrecte, doncs Bounouaz ho va ser molt i molt, i alguns dels seus poemes perduren. Són poemes en què el vi és el fil conductor, i aquí s'hi barreja la sexualitat, una sexualitat oberta i plural, s'hi barreja la promiscuitat i tot allò que el vi provoca i afluixa. En aquest cas, els traductors d'aquest llibre són Jaume Ferrer i Anna Gil, que són arabistes, que l'Anna és professora de la Universitat Autònoma i el Jaume Ferrer es dedica a la traducció, i han fet un molt bon treball. Agafant a l'atzar qualsevol pàgina. Company, que envelleixes tota companyia, de genealogia noble i amanita, de virtuts lloables, qui més gasta en vi. Lluna en la tenebra, pluja de sequera, gloriós, després, maner dels benfets, l'heroi que les gestes vencedor esperen. Abatut el veus per la dona vella que esperona copes amb les regnes soltes. La foscor ens cobria, la blancor de l'alba encara no es veia. Aixeca't, amic, foragita l'host de dissorts i penes. Amb un barbolleig em donà resposta, no l'hauria entès ni l'intel·ligent. Amb els encanteris l'anava servint, i així son i traves foren esvaïdes. Extasiat cantà, oh vent de les femtes. Continuarem.
Això que deia, això lliga amb el que dèiem abans, que hi ha en cultures que passen per èpoques creatives, que seria això, i després, quan entren en crisi, la creativitat la guarden sota terra, malgrat que hi hagi resistents i resistències, perquè si no, no tornarien a rebrostar posteriorment. I s'oficialitza un discurs, bé sigui en nom de la religió, en aquest cas, o en nom de la política, de les unitats sagrades, a més de saber què, que maten aquest esperit creatiu, que és el que ha fet avançar la humanitat, perquè si no hagués existit això, no d'això. I això, aquest poema, aquest autor, lliga molt bé amb això que dèiem abans, em fa l'efecte.
Sí, perquè nosaltres, amb el moment polític que vivim, lliguem la resistència a qualsevol encadenament polític, és el que vivim, no? Però en altres èpoques ha estat la religió, ha estat la pròpia cultura, no escrita enlloc, perquè...
Com més la soterren, més llavors. Així que són llavors, i la creativitat no para, i de vegades funciona millor quan està el vent en contra que a favor.
Cert, que... i tant que sí. Això és com cuinar amb la nevera poc buida, això, amb la nevera plena. Sí. Surten menges, almenys a mi, més bones quan tinc pocs elements i he de pensar molt, que no quan tens molta abundància.
Tinc un ou i un espàrrec, què faig? S'ha de ser molt creatiu.
Però tampoc estic demanant que vinguin.
Cert. No se'ns mal interpreti.
Venen sols, els temps aquests venen sols i són cíclics, i s'han de passar, perquè llavors el que tu dius, s'atia la creativitat.
Per sort, el món no és Mr. Wonderful i ja, i per això se fa poesia i no gilipollades. Bueno, jo vaig a un altre cop, tornem en aquest cas a la capital, que és a Sueca, i al capitán, que seria John Fuster, que és més famós pels assajos i per la seva ironia i en temps de maldades, perquè en temps de la dictadura. I vaig a un poema de... Ell fa molta poesia de la quotidianitat. Era aquest carrer. Ho llegiré sempre en apitxat, i que ja sabem que qui apitxa no és traïdor. Era aquest carrer, i aquesta, la casa, la porta viva. Jo hi venia a acompanyar-te a les nits. L'ombra madura s'esqueia rere nosaltres, com un excés, imprevista, conciliant son imperi amb l'enyor que li deixàvem. L'últim moment de mirar-nos tenia color d'alarma, sal i costat de pregunta. L'últim moment de sorprendre'ns si esdevenia de pressa. Després passaves la llinda, t'ocultava un mur de pausa. L'endemà, la prometença la volia. Me n'anava segur de tu, per la fosca, ple de tu, entre les acàcies, somrient encara, amb lluna sobre els llavis i expertesa. Un bleix forestal, un trànsit d'ocelleria imprecisa, et venia a les taulades, el carrer, les cases ermes. Oh, escenari inalterable! Sense tu, sense mi, quina ansietat que el declara.
Sort, no deixis la pitxat.
No.
A cadascú lo seu. Bé, jo continuaré amb el senyor Houellebecq, que així ens traiem les fúries de sobre, amb un poema que es diu Jim, que de fet parlen bàsicament d'ell, en principi, i diu... Mientras tú no estás aquí, yo te aguardo, te espero. Es una travesía en blanco y sin oxígeno. Los peatones despistados, extrañamente, son verdes. Al fondo del autobús siento que me estallan las venas. Un amigo de siempre me avisa al llegar a Segur. Es muy buen chico y conoce mi problema. Me bajo y veo a Jim. Está bajando del coche. Lleva no sé qué emblema en la cazadora. Qué malo es Jim a veces. Espera que me duela. Yo sangro enseguida. La radio canturrea. Entonces Jim saca sus herramientas. Ya no queda nadie. El bulevar está desierto. No necesito hospital.
Però poder naltros sí. Després de llegir aquest home tan avantguardista, diguem-ne.
Això és per veure el bé que estem.
Certament, certament. És com mirar aquells programes del cor i pensar que està superbé, ben moblat. Tanquem ja el programa d'avui i ho fem de nou de la mà d'Abu Nuwas, aquest poeta àrab d'abans de Crist, que morà per Bagdad. I diu així: no ploris per dones que en els palanquins marxen, ni aturis les muntanyes a prop de les buines. Vine a veure el vivell de la gasela destra que de matí et serveix els ulls aclofollats. Si observes son esguard, sols n'obtens la bellesa. Es vanta de les galtes que cobreixen els blens fins arran de la barba. Per fa la cortesia, li ordenen una cosa i obeeix a l'instant. Compartiríem l'ampolla de la beguda roja com sang d'una gasela jove que n'és ferida. Beure el vi allunya els turments i tristors quan repta per les venes i s'esllengueix amb son. El somieig festejar però no clocar els ulls, esperar veure l'alba i prendre noves forces. Però el vencé la fatiga i aviat es va dormir. Llavors, arrossegat, vaig obtenir el plaer. Digué quan vaig garfir-lo: ai, si no hagués gosat! Érem com dos ocells reposant en la branca, units després del son en el llibertinatge. No cerquis els plaers amb cautela i prudència. En el gaudi has de ser com cavall desbridat. Bona tarda!
Doncs au, bona tarda, i sobretot, no deixeu mai de ser creatius, que si no se us emportarà la tristor, la grisor i l'avorriment.
Els homes grisos. Bona tarda.
Valls de Lletres, bocins de literatura domèstica.